Notícies. David Solans.
Bona tarda, són les 5. Artur Mas alerta que si la candidatura independentista no guanya el 27S es pot entrar en via morta. El president creu que ara s'ha de posar tota la carn a la graella per aconseguir una victòria rotunda. Mas demana que no es perdi ni un vot.
Varen portar una papereta, que era la del sí, sí. Aquesta gent han de votar ara aquesta llista nostra, que és la llista conjunta pel sí. Aquesta és la llista que ha de poder guanyar el dia 27 de setembre. I el primer que hem de demanar és que totes les persones que van votar sí, sí, ara votin aquesta llista, perquè és la llista que ens pot portar la victòria i el que ells volien que passés.
El president ha parlat per primer cop avui de la llista unitària en la convenció que ha fet Convergència Democràtica i on ha donat les gràcies als partits i les entitats sobiranistes per haver-la fet possible. A tot això, Àngel Ros ha criticat avui que Artur Mas hagi renunciat a liderar la llista unitària. També ha posat en dubte que sigui una llista amb membres de la societat civil, perquè assegura que quan algú passa a ser diputat es converteix en polític. A més, el president del PSC considera que la declaració d'independència és un engany. Segons Àngel Ros, en cap cas durà a un estat propi.
No, clar que no, és impossible. Un estat és independent si altres estats reconeixen que és independent. Jo puc dir el que vulgui. Si els altres no m'ho reconeixen, és obvi que allò que he dit és simplement una declaració que pot expressar un desig, però s'ha de reconèixer.
En una entrevista amb Europa Press ha celebrat que el PSC hagi apartat del seu programa electoral la consulta acordada amb l'Estat i es centri exclusivament en defensar la reforma de la Constitució. Més qüestions, 10 joves s'han intoxicat per excés de clor en un càmping a Ripoll. Cap a 2:15 han començat a patir infeccions i irritacions respiratòries, però encara se'n desconeixen les causes. Ho ha explicat l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell.
Que ha fallat de la instal·lació de cloració d'aquesta piscina, i que, per tant, de forma preventiva fa clausurat i que, per tant, a partir d'aquests moments s'ha d'analitzar exactament què ha passat.
De moment, els intoxicats estan rebent tractament d'urgències a l'Hospital de Campdevànol. Els Mossos i la policia local s'han traslladat al càmping per investigar les causes de la intoxicació. I en plana internacional, Iraq ha detingut un grup suposadament implicat amb l'atemptat terrorista de l'Estat Islàmic que divendres va matar 97 persones i va provocar 130 ferits. Asseguren que han detingut els responsables de portar el camió bomba al mercat dels afores de Bagdad, on es va produir l'explosió. És un dels atemptats més mortífers des que el grup jihadista va proclamar el califat a les zones que controla de l'Iraq i Síria. I ara els esports. Amb el Gerard Romero.
En marxa la 15a etapa del Tour de França en final a Valens. De fet, ara mateix som a la recta final, a 100 metres ja de l'arribada, amb un sprint final per saber qui és el guanyador. En tot cas, no hi haurà canvis a la general. Serà Froome qui serà el líder a 3 minuts 10 de Nairo Quintana, el segon classificat. En futbol, el Barça arribarà aquesta nit a Los Angeles. L'equip de Luis Enrique començarà la gira americana la matinada de dimarts a dimecres. Jugarà el primer partit contra els Galaxy, avui a les 8, a jugar la final de l'Eurocopa de futbol sub-19 entre Espanya i Rússia. El Barça B juga aquesta tarda un partit d'entrenament contra el Nevada a partir de les 7 a terres empordaneses. El bàsquet Manresa ja té el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de Durran Odberchenko, un escorta ucraïnès de 25 anys. Ha signat un 1+1 amb el Manresa. Encara en bàsquet, Mario Sonja disputarà l'Eurobàsquet amb Croàcia. Així ho ha confirmat avui el seu seleccionador Perasovic. I en tenis, l'equip espanyol de la Copa Davis no ha aconseguit l'ascens a la primera divisió després de caure 3-2 contra Rússia, en el que era l'estrena de Conchita Martínez com a capitana de l'equip espanyol.
I el temps, el sol lluirà en molts punts del territori i es combinarà amb nuvolades i ruixats que estaran localitzats entre el Pirineu i les comarques del prelitoral. Les temperatures seguiran amb valors puntualment superiors als 35 graus cap a l'interior. Demà la calor s'intensificarà i es formaran xàfecs al nord del país. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 6.
Toni, tens un moment? És que m'agradaria ensenyar-te les imitacions que tenim preparades aquest any pel Versió Estiu.
Ah, sí, Núria, sí. Tant.
Mireu, les fa la gent de l'equip. Dani, comença, va, fes la teva.
Qui te necessito?
Ara vengo, Michael.
Ah, bé, però què he volgut dir? Qui és aquest Michael?
No et preocupis, en tenim més. Per exemple, Martos, imita el Trias.
Farem un pas això, eh, jo?
Ah? Sí.
Sí, però
sí,
bueno...
Sí que s'hi sembla, sí.
Però pots fer-ho una mica més?
Sí.
Fes-ho una mica més.
A veure.
Farem un pas això, eh? Sí, bueno, és que no... Només sé dir això.
Ja, ja.
Però no em direu que no el clava, el fa clavat.
Ma, sí, ma, no em justeja una miqueta.
Sí, justeja, per ma, ser ma, finets.
Jo sóc el tècnic, però sé fer el Carot Rovira.
A fes.
Me llamo Josep Lluís, aquí i en la Xina Popular.
Molt bé, el Carot Rovira està en la cresta de la ola de l'actualitat.
I a veure si endivineu qui és aquest.
A veure.
Jesús, qui és?
En Joan Pérez Tornudant.
Saps què? Potser que aquest any no feu imitacions. Oh,
què dius?
Feu una altra cosa.
Home, sí, home, i què fem?
No sé, doncs ja sortirà
sí,
alguna cosa, eh?
Sí.
Com deia el Cruyff, eh? Sortiu i disfruteu.
Sí, tira avall, tira avall.
Cada tarda de 4 a 7, versió estiu. Amb Núria Riquelme. RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC concentrat.
Sí, ara sí.
Dèiem que establíem comunicació amb Grècia, Marc.
Sí, perquè...
Ara parlàvem de Grècia amb Ernesto i Keiser,
sí.
ja ens ha avançat que treu llibre al setembre.
Mi per tant,
libro.
Aquest és just el problema que teniu, que parleu de Grècia, parleu de coses que passen a Grècia,
ara.
Però ja fa dies que esteu parlant de coses que dieu que passen.
I no se sap.
I no se sap si passen.
Ara.
Perquè sabeu que la gent de Grècia diu que passen coses molt diferents.
Per un corresponsal que tens tu, que és el Timoteo.
Timoteo, propietari del bar Paella Barcelona.
Per la resta, no.
Home, no, bueno, això ho hauríem de veure. Tu ahir vas llançar un repte que jo he recollit avui. Vas dir que el que volies era confrontar les opinions del Timoteo, amb les opinions d'altres persones que visquin allà. Ara de seguida parlarem amb gent que viu a Grècia, però aquestes opinions ens les servirà la Cristina Solies. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola.
Hola.
Bueno, Cristina, que Soliakis. Quan arribis aquí ja t'han rebatejat Cristinakis o Soliakis.
Escolta'm,
quantes setmanes portes?
Això.
Aquesta és la tercera setmana. Jo crec que en dos dies més em donaven la nacionalitat.
No, és que jo ja vaig fer una proposta a Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1, i jo li vaig dir que t'hauries de quedar fins al setembre.
I tant.
Està boníssim.
Home, és que, a veure, això de Grècia, en qualsevol moment pot tornar a donar un tom, això.
És que et dic una cosa, el que passarà avui al Parlament, qui ho explicarà des d'allà? Qui ho explicarà? Ningú. Bueno, Cristina, resumint, quant temps portes desinformant sobre el que passa a Grècia?
Desinformant,
perquè el que explica la Cristina no té res a veure amb la realitat. Quants dies? Unes 3 setmanes? Amb qui has parlat durant aquest temps?
Home, he parlat amb tota mena de gent, amb pensionistes, amb funcionaris, amb els anarquistes, amb els comunistes, amb polítics, amb ministres... No.
Perquè els periodistes sempre aneu en comitiva i us diuen, doncs mira, entrevisteu aquest grec o entrevisteu aquest altre. No parleu amb la gent real del carrer.
Ara.
Tu dius que a Grècia hi ha crisi, a tu et consta, has vist escenes de crisi, gent fent cua als caixers, tu has vist això?
Aviam, si per crisi entenem pànic, violència, inseguretat com hem llegit en alguns mitjans, no. No hi ha tot això.
Ja vens a la meva,
és veritat que hi ha crisi.
Ja vens a la meva. Mira, et presento un senyor que segurament no coneixes, és el Timoteo, el propietari del Paella Barcelona d'Atenes, molt ben situat, molt prop del centre, del que és el centre d'Atenes. Escolta bé, Cristina, que diu que no hi ha crisi. Com estan viviendo la crisis?
No se ha notado, realmente no se ha notado.
¿No se nota?
No.
La gente
sigue saliendo fuera, todo va bien.
Tot va bé. La gent surt, la gent comenta, la gent fa coses, no hi ha cap problema. I fixa't, Cristina, que a Grècia estan més preocupats pel que passa a Barcelona que no pas el que passa a Grècia, escolta.
Sí, todo se va a regularizar. Yo creo que dentro de unas semanas ya se va a regularizar la onda.
Es que muchas...
¿Y cómo va la onda en Barcelona?
Bien, en Barcelona estamos bien. Como un poco
¿Y cómo va en Podemos?
En Podemos, bueno, no lo sé. Van a ver qué pasa, no lo sé.
Va subiendo.
Va subiendo Podemos, esto sí.
Sí, eso
que sube.
Eso es lo bueno.
Porque en las crisis, cuando hay una crisis, la gente siempre mira los restaurantes y los bares.
Si los ve
vacíos, es que hay crisis.
Ha bajado un poco, no. Ha bajado un poco de ventas, etcétera. Pero la gente sigue igual, o sea, su vida es normal.
Clar.
Pero está bien.
Está bien, no hi ha cap problema. Què me'n diu Soliakis, el que ha sentit?
Home, és molt optimista aquest home i em dóna la sensació que no ha sortit del seu restaurant, eh?
Home, perdona un moment. A veure, qui ho sabrà millor que una persona que està en un restaurant que parla amb tothom, un restaurant cèntric, que tothom li va explicar les seves penes i les seves misèries?
Mira, Jo he anat a supermercats, per exemple, ahir mateix, i en Yanis, que tots es diuen Yanis i Dimitris, però aquest es deia Yanis de veritat, l'home que el regentava, em comentava que les vendes han baixat més d'un 40%.
Fixa't.
Que la gent només gasta en allò que necessita, que els grecs estan espantats amb el corralito, que tenen por de perdre els estalvis, que no saben si realment tindran garantits els dipòsits. Estan a l'expectativa d'aquestes noves mesures d'austeritat. De fet, el Marc ha parlat amb el Timoteus,
sí,
però jo he buscat un altre punt de vista.
Ah, a veure, a veure. Supera-ho.
Per tenir una altra opinió grega sobre la situació del país. És en Pablos,
ui,
que té un bar que es diu Six, al centre d'Atenes, just al carrer peatonal que baixa Sintagma, que no us diré el nom perquè no vull fer el ridícul ara mateix, però que, de fet, ell m'ha mirat amb cara de pòquer quan avui he anat i li he preguntat: a Grècia hi ha crisi?
Of course there is a crisis.
Esclar que hi ha crisi. No només econòmica, hi ha crisi humana també. I estem espantats. Tenim esperança de sobreviure a aquesta situació perquè Grècia viu un moment històric difícil i hem de treballar junts per superar-ho. Crec que la crisi arriba al final.
Because the crisis, I think, is in the last period.
Et dic una cosa, ja estem davant del típic del bar, que es pot, vol fer pena perquè la gent hi vagi a consumir i no hi hagi tants problemes. I a més a més...
No, però... Ell no ven paelles pels turistes, ell és un bar d'aquests que et serveixen un bon cafè, un bon frappé, que hi van els grecs, llavors ell té una opinió més grega.
Bueno, Solies, jo he vist moltes fotos teves a Grècia, però a les illes gregues. Mm. Vull dir que el que és Atenes... Bueno, vull dir que no saps mai els corresponsals on van a parar. Segur que ha anat a un altre lloc.
Cristina Solianakis.
Solianakis. Escolta'm, també parlàvem amb el Timoteo del dia a dia dels grecs, si sortien, si no sortien, si la gent tenia por, es quedava a casa i no gastava, o, en canvi, doncs mira, feia més o menys la vida normal. El Timoteo deia això.
I la gente ve, o sea, el restaurante Paella Barcelona, siempre está lleno.
Siempre, y por eso que hay que hablar antes para reservar mesa, etcétera.
Bueno, pero qué éxito, ¿no?
Sí, sí, la verdad, sí, gracias a Dios, todo bien.
¿Y la gente deja propinas y todo?
Sí, todo. Hay muchos españoles también que vienen aquí, apoyan el lugar.
Estranges, en aquest cas.
A ver si desde fuera se estará exagerando un poco la crisis y no es tan dura como parece.
Escolta.
Es un poco exagerado, ¿eh? No es tanto.
Què et sembla?
Ho has escoltat, Solianakis? Ho has escoltat?
Sí, ho he escoltat, però en Pablos, a mi em deia aquest matí...
Pesada,
que els grecs fins i tot es pensen... Això de prendre's un frappé, cosa que el cafè aquest frappé és sagrat aquí a Atenes, Si voleu, l'escoltem.
És un gran problema, especialment els dos últims mesos. És molt difícil. Esperem només a turistes. Els grecs tenen por i són a casa seva. Tenen problemes de diners i només disposen de 50 a 60 euros per dia. Tothom és a casa i tenen por de sortir només a fer un cafè.
Però aquí hi ha una cosa que no quadra, perquè el Timoteo diu que la gent el truca per reservar taula. El trucaran els d'allà, els de fora no saben ni quin telèfon té. Això deu ser un bar que deu estar a punt de tancar i que té una perspectiva dura.
No, però escolta'm. Aquests dies també he tingut el plaer de seure a berenar amb els pensionistes, amb els jubilats, que ells ocupen sense cap mena de medicament la terrassa del McDonald's de la plaça Sintagma d'Atenes. Ells se senten allà i si veuen un turista... li prenen el lloc, sense cap mena de mirament. I ells em deien, també, que abans anaven a les recepcions dels hotels, que els agradava molt allò de prendre's un cafè d'aquells italians amb una culleradeta de sucre, i ara, des de que estan vivint la crisi, van al McDonald's, perquè és l'únic lloc a Atenes on troben cafè per un euro.
Bueno, els pensionistes són molt pesats, també.
Escolta, Marc.
A vegades no saben on passar la tarda, i van al McDonald's, i van on faci falta.
Quan hi arribis, ja veurem què cobraràs.
Oye, tío, mierda, sí. Cuando tengas una pensión de mierda como la que tenemos nosotros, me gustaría ver cómo aguantas.
Sou molt pesats, ja.
Ets un cabró, tu.
Molt pesats. Molt pesats.
Continuem amb la confrontació del que diu Timoteo i Pablo.
Viatjar a Grècia és un dels altres assumptes d'aquesta temporada. Hi ha molta gent, que més en conec jo personalment, que volen aprofitar per anar a Atenes, a les illes gregues també, i això és un moment que ens deia que és l'òptim, el Timoteo, per anar al país. Escolta,
a veure si quan vienes a Grècia...
Hombre, pues...
¿Puedes tú a Atenes?
Pero ahora es un buen momento para venir o no?
Es buen momento, sí. ¿Por qué no?
Ah, no sé, pregunto.
¿Por qué no?
No sé, yo pregunto, yo qué sé.
No, hombre, es muy bueno el tiempo. El tiempo y el momento.
Porque dice usted que, bueno, la crisis tampoco no es tanta, ¿no?
No, hombre, no es así. Si vienes, se va a saber todo lleno aquí.
Clar. Hi ha molts turistes o no, suriakis?
Sí, sí, hi ha molts turistes, però és que, de fet, el pack turístic està molt bé de preu. Aquí sí que li dono la raó totalment als motius, per primer cop, per primer cop. Els taxis i l'aigua és la cosa més econòmica del món. El taxi pagues 3,20 € per moure't pel centre d'Atenes. I l'ampolla d'aigua, a tot arreu, 50 cèntims.
Fixa't!
Al mig de la plaça Sintagma, 50 cèntims per l'ampolla d'aigua.
Fixa't! Però això és extraordinari.
Home,
sí. I el menjar també. Jo avui he dinat una amanida d'aquestes gregues amb fetes i tomàquet i olives d'aquestes estupendes
negres.
Per 6 euros.
6 euros?
Per 6 euros.
Una amanida, només.
Mil pessetes.
Perdona, Solianakis. Perdona un moment. Perdona un moment.
És caríssim,
6 euros? Per 6 euros vas al Tento.
I tant.
I et donen amanida, segon plat, postre, aigua i pa acabat de fer d'un fornet que...
I bo,
eh? I si fas el nostre, em te fan accionista.
Home, i mai tu em parles més d'una amanida. Home, ho trobo caríssim.
Però te la fan personalitzada o no te la fan personalitzada? Perquè a mi me la feien personalitzada, eh?
No, aquí és, no, aquí és el
que hi hagi.
El que hi ha pel prestatge.
Però una amanida de 6 euros, Solià...
6 euros és molt cara, una amanida, eh?
No,
estàs massa prima, nena. Has de menjar.
No, home, no, però super, super gran l'amanida.
Però què vols dir? Que
no me l'he acabat.
Perquè tu no menges, tu menges poc.
Estàs prima, nena.
Però te l'han servit com un cubell de gran que era, l'amanida.
No, amb una bandeja, amb una safata d'aquestes grosses.
Vols dir que amb una amanida... Que amb una amanida quedava rebotida, quedaves rebotida ja.
Totalment, totalment. I a més, seguint amb el que deia, el transport públic durant aquests dies de Corralito també és gratuït.
Però, bueno, només faltaria, clar.
El pack aquest turístic que us deia d'aigua, taxis, menjar...
Bueno, menjar no ho he trobat tan
no,
bon amic. Per cert, ara que parlaves del pack aquest...
turístic.
Li has preguntat al Pablo pel tema turístic?
Sí,
de viatge a Grècia? A veure, què diu el Pablo?
És estrany, però sí que és el millor moment pels turistes, perquè els preus són baixos i pots trobar-ho tot amb la millor qualitat, perquè els homes de negocis grecs hi presten molta atenció ara. Intenten fer el millor pels clients. Si hagués d'escollir el millor moment per visitar el país, crec que és ara.
Mira, veus? El Pablo coincideix amb el Timoteo i amb la Solies, que per cert, Solies, la dieta veig que no t'has mogut de la manida grega.
Xata, també.
I els souvlakis i la moussaka. Escolta, he descobert aquí una gastronomia increïble.
Però quan portes 3 setmanes, vols dir que no tens ganes de menjar un pa amb tomàquet amb fuet?
També, això també passa. És veritat.
Arribes famèlic d'aquests viatges, ganes de provar...
Sí, a més, el iogurt l'has provat o no?
Sí, sense tòpings, però no l'he provat, el iogurt.
Que bo.
Els tòpings són una cosa que posem
aquí. I què?
Retorna.
Boníssim.
Sí? És boníssim. Què dieu, retorna? És boníssim, el iogurt grec.
Passa fort.
No, depèn del gust iogurt, eh?
A Grècia és boníssim, eh?
Retorna.
Jo a Grècia no he estat.
Jo hi he estat. El iogurt aquí és extraordinari. Que
te'l fan passar per grec, alguns serveis per tapar forats quan has de pintar.
Retorna. Bueno, jo almenys el que vaig tastar allà era
serveis
extraordinari.
Serveis d'aquaplast.
Retorna.
Bueno, a mi el que m'ha sorprès del Timoteo és la seva opinió sobre els caixers automàtics i els diners. Perquè aquí hem vist un munt de reportatges i un munt de gent fent cua i es veu que res.
¿Has ido a sacar dinero en los cajeros? ¿Hay mucha gente?
No, yo nunca he ido. La verdad, yo nunca he ido.
¿Y qué pagas, con tarjeta?
No, en efectivo. Como bien aquí me pagan efectivo, yo tengo siempre efectivo.
Eso es una buena solución.
Sí.
¿Y la gente se queja o vienen pagando en efectivo?
Mita y mita, o sea, algunos con tarjeta, algunos en efectivo.
Pero no hay problema.
No, la verdad que no.
No,
o sea, no son las cosas como la quieren pasar. Son más tranquilas.
¿Y tienes amigos que hayan ido a hacer cola a los cajeros y todo
eso? No, nunca. No tengo ni idea tengo de eso.
Pues ¿quién va a hacer colas a los cajeros? ¿Quién debe ser?
Gente mayor, sí, los pensionarios, etcétera. Sí, los pensionarios, sí, porque tiene miedo, ya sabes.
Diu els pensionistes, però diu Soliakis que la gent normal i corrent no va als caixers.
Home, aquest home viu en una bombolla. No surt del restaurant, us ho prometo. Aquí, jo tots els comerços, restaurants que he anat, només m'acceptaven ja metàl·lic, perquè em deien, així podem pagar proveïdors i empleats, que es quadra amb el que diu aquest home, però i tant, que hi ha cues. Els primers dies n'hi havia més, hi havia 20, 30 persones, ara sempre em veus 5 o 10 esperant per treure aquests 50, 60 euros, depèn del caixer, però és que en Pablos també m'ho deia, no m'ho invento jo.
Yeah, yeah, of course. It's about 10 or 15
people. Sí, sí, 10 o 15 persones. I els primers dies, quan va començar tot, recordo entre 30 i 40 persones als caixers esperant mitja hora o més.
40 people and to wait for half an hour or more.
Bueno, aquí el Timoteo, ell, com que els diners li entren al restaurant...
Sí, no surten, amb això crec que se'l pot disculpar.
Escolta, tenim una persona que acaba de tornar d'Atenes ara mateix, ha estat a Grècia, l'Ada Klein.
Que diner de micones.
I diu, se'l van alguns estafadors a Atenes, o sigui, les típiques, els típics locals on et cobren molt
més. A tot arreu.
Sí, turístic.
Turístics a tot arreu.
Sempre hi pot haver algú que et cobra més perquè ets turista, no? Tot és bastant barat, es menja bé i tracten molt bé els turistes. Sí. O sigui,
però sempre hi ha. Com a tot arreu.
De moment, Soliakis només hem estat d'acord amb el tema de convidar a Grècia i en res més. No sé si amb el sentit de l'humor ells hi estan d'acord o no. Se'n foten de la seva situació o no?
Sí, els grecs són molt sarcàstics. A mi, de fet, és una de les coses que més m'ha sorprès, perquè mira que les estan passant de fortes, i la nit de la cimera, per exemple, corria una broma per les xarxes socials que deia què, on anem a celebrar el Grèxit? I la gent s'hi apuntava. O, per exemple, en Pablos, que ens deia, jo tinc un missatge pels grecs, diu, tots els grecs que canvien aquests dies els líders europeus, mireu jo el que els dic a tots ells.
It's just to invite
Vull convidar Angela Merkel, Dijsselbloem, Wolfgang Schäuble i també Martin Schulz a passar-ho bé durant un mes en una illa grega, en un hotel de 5 estrelles, bevent dia i nit amb música d'aquest país.
I know what's that. In 5 stars...
I en un mes els canviarà la idea dels grecs i tota la crisi. I es voldran quedar tota la vida aquí.
They would like to stay in Greece for a life.
No entenc la broma.
No entenc.
No fa cap gràcia.
I si vols marxar...
Què?
Que dic que ja no voldran marxar, la Merkel li donaran aquí... No,
els hi agradarà molt.
Això és com molts alemanys que venen aquí
sí.
I després ja no volen tornar, eh? Se'n van plorant, eh? Sí, anem a treballar aquí i quan tornen allà a casa se'n van plorant, Estan aquí com estan al cel.
I les illes hi queden, eh?
Mallorca. Parlen anglès aquí, eh? Com aquí, eh? Igual que aquí.
Igual que Rajoy.
Igual que Rajoy. I Zapatero, que també era un... Home, amb un anglès...
Però doncs ja ho heu vist, Pablo, un desinformat, doncs, i Timoteo...
Cristiniakis, Soliniakis, que tinguis un bon viatgis.
Moltes gràcies.
Adéu.
Vinga, adéu, guapa. Adéu.
Guapa.
De l'aeroport, eh?
Sí, bueno, això és el que diu ella.
Sí, va amb tarifa de bodega, l'empaqueten i va amb la bodega amb els gossets.
Oh,
sí, és el pressupost de RAC1. Oh.
RAC1 busquem la selfie de l'estiu a RAC1.
Es diu autofoto.
Busquem l'autofoto de l'estiu a RAC1.
No, realment no sona tan bé.
Busquem la vostra foto a tot el món amb el logo de RAC1 a Catalunya, a Europa o on sigui. A Twitter, Facebook o Instagram amb l'etiqueta Estiu RAC1. No et regalarem cap cotxe, però hi haurà sorpresa al món a RAC1. RAC1. Tots som un. Estiu! RAC1.
Aquest estiu a RAC1.
Senyor Aldri Bertran, soc del televisor.
No hi som per festes amb...
Quim Monzó.
Però és veritat o...
Preguntant-se si calen o no algunes coses.
Si et poses a la parada del bus turístic...
Sergi Pàmies.
Observant el turisme des de perspectives insòlites.
Tertúlies de pagesos, fotoperiodistes, restauradors...
Estudis del mercat del futur.
Lo que no es ve en futur es atrofiat.
Tràilers de tota mena.
Inventors ignorats. Personatges mediàtics.
Es pot donar el cas.
I no tan mediàtics.
Moltes d'elles són kawaii.
Ràdios d'arreu del món.
Preguntes per saber què faríeu si...
Que hi m'ha de ser totalment impossible.
O què implica ser...
Del televisor.
Dues hores de RAC1 amb tocs de músiques d'autoajuda.
Sí.
Estadístiques relativament fiables.
I descobriments intergeneracionals.
No hi som per festes.
Com que no?
De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a RAC1, un programa curiós...
Curiós.
Curiós.
Més que curiós, entretingut.
Amb Jordi Beltran.
No hi som per festes.
RAC1.
Tots som u. Per actualització, RAC1 en aplicació. Poseu-vos RAC1 a la butxaca. Escolteu RAC1 quan, com i on vulgueu amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes que podeu descarregar des de les botigues d'aplicacions d'Apple i Android. Tota la informació de RAC1 a la butxaca. RAC1. Tots som u.
Versió RAC concentrat.
I ara sí.
Serà si es dona un dels combats de màxima cotització, en aquest cas a Brussel·les, el combat entre, si finalment guanya les eleccions generals, Pablo Iglesias i la troika capitanejada per Angela Merkel. Però no anem tan de pressa, avui dia 13 de juliol. Abans de res, gràcies per acompanyar-nos, benvinguts. Alexis Tsipras, que va fer un referèndum, que a les d'ara tothom es pregunta per què el va fer i per què va servir. En tot cas, ara intentarem explicar-ho. El muntatge musical, encara recuperant forces de la seva estada per les...
muntanyes.
Per, sí, sí, per les muntanyes. Quina zona era, això, Luja? El Cadí, per les muntanyes del Cadí. Juntament amb els cabirols i els animals, hi havia Xavi Alujas, recuperant-se de la seva estada de 80 quilòmetres per les muntanyes. El tenim sa i estalvi. William Jornet ja fa, ho ha dit en el seu dia en un tuit, Bernat de Déu, i té tota la raó. Ha fet molt de mal a la població catalana. A la producció Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions Montse Llussà. Montse, bona tarda.
Bona tarda. Em penso que el Kilian es retira, no?, quan veu l'amenaça de Xavi Alujas.
Sí, sí, sí.
Ja veu que no té res Kilian a fer.
El Kilian Jornet el que genera és que retiri molta gent. Destrossada. Físicament destrossada. Dit això, saludem també avui els guions a Emma Xalà, Marta Gailà, Frank Domènech i amb els esports l'Albert Bassas. Avui la col·laboració d'Oriol Cruz.
Bona tarda.
Marc Serra, senyor Virgili, bona tarda. Senyor Boigues, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Les vacances, no? Les vacances, si arriben, tu.
Sí, sí.
Desbotat, perquè quan no estic a vacances tinc el pensament, de tant en tant tinc el pensament de fer alguna cosa. Em passa pel cap cada 4 mesos.
Quina diferència hi ha entre el, quan fa vostè vacances i, podríem dir, amb la temporada regular?
Aquesta. Sí, quan estic en vacances tinc la ment en blanc, estic relaxat, i quan no estic en vacances, cada 3 mesos, 4, al veure gent treballar i tal, penso, hosti, igual tu hauries de fer alguna cosa.
Fixa't.
I així em creu un neguit, un petit neguit, no gran, eh?
Ja.
Això és diferent.
Bé, deixem saludar els nostres analistes de Guàrdia. Quim Morales, Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Peyu, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. El Quim també es feia la mateixa pregunta que jo, per què va servir el, de què va servir el referèndum grec de la setmana passada.
Va servir molt per la troika, perquè encara els ha escanyat una miqueta més.
Sí, sí,
molt bé, el referèndum perfecte, però ara hauré de pagar tot això.
I una cosa, a Grècia, jo et diré una cosa, el que passarà, Grècia.
A veure, vostè sap ja el que passarà amb Grècia.
Sí, sí, sí.
A veure, atenció. Atenció a l'anàlisi del senyor Boigues.
Grècia caurà.
Caurà on?
D'on?
Caurà com a país, com a tot. Vull dir,
però caurà a on?
Derrumbé, serà un derrumbé. Bueno, que a terra, no mai més en caurà.
Més avall encara,
vindrà, vindrà després l'imperi romà. Després vindran els bàrbars. Després que va el temps i tal, vindrà un imperi espanyol i tal, ¿vale? Que conquerirà en Amèrica i tal. Després ja vindrà la Guerra Freda i després Estats Units, que farà el mando del món. Perquè la història sempre repeteix, saps?
S'ha saltat etapes, eh?
Ara m'he marejat, jo,
eh? La història sempre repeteix, saps?
Sí.
Tornarà a sortir a Grècia una altra vegada. Bueno, els Incas primer o uns aquests, saps? Que és un dat descriptiu. I així anava fent la cosa. Ja vull dir que tot està escrit.
I sempre acaben manant els americans.
Sí, al final acaben els americans.
Molt interessant, això. Bueno,
en aquest cas han guanyat els americans, volien que Grècia continués a l'euro.
Han guanyat.
I això, no? I Angela Merkel també ha guanyat. Alexis Tsipras, la pregunta que ens formulem és de què va servir el referèndum de fa una setmana.
El Tsipras aquest ha enredat la troika. L'únic que ha fet és enredar la troika.
No, la troika no l'han enredat, perquè la troika...
és una broma.
Ah, ui! És un joc de paraules.
Quina habilitat,
un Big Ben, vindrà els dinosaures, altra vegada...
Un Big Ben, un rellotge, vindrà un rellotge.
Vindrà el rellotge de Londres. Anem cap a Brussel·les, perquè després de gairebé 6 mesos de negociació, un corralito i un referèndum, Grècia, les diferents institucions i els caps d'estat han arribat a un acord. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, admetia que ha estat difícil i ha deixat clar que els grecs no hauran de marxar d'enlloc.
L'acord ha estat laboriós, ens ha calgut temps, però ens n'hem sortit. Des que es va conèixer l'anomenat cas grec, la Comissió no ha parat d'insistir que no acceptaríem de cap manera un possible Grèxit i no hi haurà cap Grèxit.
El primer ministre grec potser sí que pot anar buscant l'èxit després de l'èxit de la seva negociació.
Molt bé, bravo.
Que es vegi qui mana aquí.
Ho heu vist o no?
Sí, sí, sí.
En un moment, pam, amb la mateixa paraula, doble salt mortal, eh?
Una capacitat...
T'acabes de guanyar, tornar a dirigir el programa l'any que ve.
Veu?
Aquesta...
Perquè l'any que ve és... continua, eh?
Sembla. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, també estava content, malgrat les concessions que... Jo no sé de què està content, aquest home.
Mira, és feliç, és famós.
És com quan caus a terra, que et fots un cop i rius del mal. Aquest
no s'hi fa això. Està content perquè li han fotut un repàs amb tota regla.
Hi ha sinfonia, puta...
La cosa ha estat difícil, però hem evitat la intenció de transferir actius estatals a l'exterior. En aquesta dura batalla aconseguirem guanyar una reestructuració del deute. Hem evitat el col·lapse del sistema bancari i l'asfíxia financera.
És l'únic que s'entén de tot el que ha dit, eh? Asfíxies.
I sinfonia.
Sinfonia.
Sí, però no vol dir sinfonia.
No és el mateix.
No vol dir sinfonia.
Sinfonia significa... No?
Ara Grècia té 2 dies per decidir si accepta o no les mesures. Saludem a aquesta hora l'Albert Segura. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Un home que ha dormit poc. Ha estat llarguíssima, avui, la trobada entre els diferents mandataris, no? Quantes hores, finalment?
Doncs, si comptem només del mandatari, crec que surten 17, però nosaltres ens hi vam posar, els ministres de finances s'hi van posar a les 10 del matí, que ho ha dit també els periodistes, a les 10 del matí d'ahir. És a dir, no m'ho feu comptar, crec que són 21, 22, fins a l'anunci de l'acord, que ha estat precisament 5 minuts abans que obrissin els mercats.
Bravo!
Bones hores!
Bueno, perdona, acabo de llegir, Albert... Acabo de llegir que el Varoufakis, fa una estona ho he vist, que durant 5 mesos ha dormit 2 hores cada dia.
No, mira que està bueno, eh?
No se li nota, eh?
Amb roba ha anat així, això.
Dormia sobre la moto. A veure, Albert, podem dir que el referèndum que va, en aquest cas, que va convocar Alexis Tsipras i Syriza amb el seu govern a Grècia, podem dir que ha quedat amb res?
El que ha fet el referèndum és emprenyar molt a la troika, i el que hem vist aquests darrers 2 dies és una clara revenja, perquè realment la negociació, les condicions s'han endurit fins al punt de, jo crec que podem parlar tranquil·lament, d'humiliació. El que hem viscut aquesta nit és una humiliació, perquè quan Tsipras, quan el govern de Syriza, quan Sakellotos ja havia acceptat tot, però absolutament tot el que no acceptava abans del referèndum, tot el que ni somiava que la troika que pogués arribar a acceptar fa 2 setmanes, ho ha acceptat. I en aquell moment, aquesta matinada és quan doncs Angela Merkel i els governs falcons, els governs més durs, que són el finlandès, l'holandès, els bàltics, les eslovacs, han començat a collar encara més Tsipras amb mesures que realment amb l'amenaça del Grexit per primera vegada escrita negre sobre blanc, amb un paper. Li hem passat d'aquesta sortida de l'euro sigui un fantasma, de parlar-ne als passadissos de Brussel·les, a realment que estigui escrit amb un paper. Tot i que a última hora hagi sortit del paper, això és un precedent gravíssim.
Albert, per tant, les condicions que li proposava la troika, és a dir, Brussel·les, a Grècia, abans del referèndum eren millors que les que ha acceptat avui?
Sí, perquè a última hora...
Bravo.
Merkel s'ha despenjat amb aquest fons de 50.000 milions d'euros, i és aquí on insisteixo que és la humiliació, perquè durant la matinada el que volien Alemanya i Finlàndia i els països durs era que Tsipras posés damunt la taula 50.000 milions d'euros en actius, és a dir, en privatitzacions, però en lloc de fiar-se en que ho fes ell, li demanaven que ho posés això en un fons que gestionaria Europa. És a dir, és com si Merkel li digués a Tsipras, tu tens la mà foradada, dóna'm a mi la cartera que ja t'ho gestiono jo, i a més és a Luxemburg. Tsipras, com a mínim, a última hora és l'única cosa que ha pogut salvar, i per això el veiem content, tot i que crec que si Reyes era content de cansament o estava content de que el deixaven marxar després d'aquestes 17 hores de marató, era perquè l'únic que ha aconseguit esgarrapar aquesta matina a la troika o als seus homòlegs és que aquest fons de 50.000 milions, com a mínim, no estigui en mans d'Europa, no estigui basat a Luxemburg, sinó que estigui, com a mínim, a Atenes.
Aleshores, perdona, Pello, ara, Albert, el que no acabo d'entendre és tot això que ha fet Alexis Tsipras era un farol o realment tenia la intenció de marxar de l'euro i no s'ha acabat d'atrevir, o quina explicació es dona a Brussel·les de per què va muntar el referèndum, per què va fer, diguéssim, aquest farol de dir que ens n'anem de l'euro per muntar el dracma, si finalment ha acceptat condicions pitjors que les que li otorgava en aquest cas la Troika fa 15 dies.
La claudicació d'avui, aquesta rendició total i sense condicions, és clarament perquè els bancs grecs estan secs. Secs vol dir que tenien tot i el corralito, és a dir, tot i que la gent no pot treure més de 60 euros, 50 euros al dia, que els caixers amb prou feina es donen, els bancs no tenien diners, tenien tots els diners efectiu per aguantar fins aquesta nit. I llavors sí que si el BCE no manté la liquiditat, i si no hi hagués acord, el BCE no hauria mantingut la liquiditat, doncs sí que es hauria abocat a haver d'imprimir una moneda paral·lela i per poder pagar doncs, els salaris dels funcionaris i les pensions. Però jo crec que el que s'ha donat Tsipras a última hora és que qui no anava de farol eren els altres, eren els homòlegs. És a dir, insisteixo, aquesta amenaça del Grexit anava de debò. Ho hem sabut a les darreres hores, o en els darrers dies. Paible, el ministre alemany de Finances, es va despenjar dissabte amb una cosa que pensàvem que era sonda i no ho era. Està un paper, està escrit. Volien fer fora Grècia 5 anys de l'euro. I això estava al document. Va estar ahir fins a aquesta matinada ha estat el document. En aquest moment sí que Tsipras s'han adonat doncs, que el govern finlandès anava de debò, perquè el govern finlandès...
Bueno, però si tu estàs jugant... Perdona, si tu estàs jugant una partida de pòquer, tu has de tenir cartes. Si vols guanyar la partida, has de tenir una carta amagada. O sigui, avui la sensació que un ha tingut és que Tsipras...
No hi havia pla B, és com el Quiro. Pla B no hi era,
O sigui, ha posat, se li ha acabat, ha tret l'última carta i ha acceptat tot el que li han dit. I aleshores, bueno, la meva pregunta és, on està aquest estadista? On està aquesta jugada mestra que molts han lluat i que han defensat el referèndum i que se'ls ha omplert? Bueno, vull dir, on està tota aquesta estratègia que jo, bueno, me l'he anat mirant, i resulta que pactes una cosa pitjor que la que proposàvem fa 15 dies. On està aquest estadista? On està tota aquesta estratègia? Jo és que no l'acabo d'entendre, a no ser que ara Tsipras arribi, o sigui, torni a Grècia, perquè tot això ho ha d'aprovar el Parlament grec, i al Parlament grec li diguin que no.
Ai, que ens farà un referèndum.
I aleshores, no. I aleshores, no sé, ara li preguntarem a Cristina Solies, suposo que Tsipras haurà de convocar novament eleccions. La pregunta és, amb aquest acord que ha de ser ratificat per Parlament grec, això ve condicionat per si el Parlament grec diu que sí o no?
Sí, perquè ja ha arribat un moment a Brussel·les que ja ens és igual, ja els governs europeus ja els és igual si l'augment de l'IVA, la baixada de les pensions, la restitució del deute, el problema és de confiança. I el senyor, vostè vagi-se'n a Atenes i tot el que promet m'ho porta aprovadet i m'ho porta aprovadet en 72, en 48 hores ja només, dimecres que ve. Tsipras, la seva carta era la unitat. És a dir, Tsipras, després del referèndum, del no al referèndum de diumenge passat, el que aconsegueix és tornar a Brussel·les amb el suport de l'oposició. És a dir, la proposta que havia presentat abans a la Troika, en nom del govern de Syriza, ara és la proposta de l'oposició, també, de tota la unitat. El que passa és que les cartes d'Europa eren molt més bones, i era el BCE, que és que el BCE no actuant, és a dir, no donant més liquiditat, ha abocat a Grècia al corralito, i clar, dues setmanes de corralito asfixien qualsevol govern.
I què pot passar si el Parlament grec d'aquí 48 hores no aprova aquestes mesures que en aquest cas Tsipras ha acceptat aquest matí?
Doncs que els parlaments més durs no donaran suport, i si no hi ha unanimitat, o si almenys no hi ha el 85% dels vots que es necessiten per tirar endavant un tercer rescat, doncs no hi haurà tercer rescat i hi haurà sortida de l'euro. Estem al principi del final. Primer ha de complir Atenes i després aniran votant doncs, el Bundestag alemany, el Parlament finlandès, el Parlament holandès. Són governs, concretament a la Finlàndia, que pot caure perquè un soci de govern són els populistes, els finlandesos de debò es diuen, estan amenaçant amb fer caure el seu govern si hi ha un tercer rescat. I el mateix primer ministre holandès ha reconegut aquest matí, a la mentre Tsipras reia, ell reconeixia haver mentit als holandesos perquè els hi va prometre que no posaria més diners, que no hi hauria tercer rescat, i admet que els ha mentit. És a dir, si el Parlament d'Atenes falla, si el Parlament d'Atenes no compleix la promesa, realment no els hi tremolarà el pols als governs més durs en deixar que que Grècia surti de l'euro. De fet, ahir a la nit, funcionaris, durant aquesta matinada, funcionaris europeus aquí a Brussel·les ens deien la inèrcia del Grexit. És a dir, si no hi ha acord, si no es fa res, és a dir, no hi ha d'haver un acord per fer fora Grècia de l'euro. Simplement, el que cal és no fer res, és a dir, de facto, Grècia surt de l'euro si no aprova el Parlament tot el que ha promès Cipres.
Bé, deixa'm obrir línies amb Atenes, on tenim Cristina Solies. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com s'ha viscut aquesta capitulació de tot el que li ha demanat, aquesta, en fi, transigència en pràcticament tot el que ha demanat Brussel·les, la Troika i Angela Merkel?
Doncs aquí els grecs s'han sentit humiliats, vindria a ser aquest mateix missatge. Ells no volien austeritat, però sí que volien continuar dins l'euro. Això és el que va interpretar Cipres, que van votar amb aquell no massiu en el referèndum, però és cert que hi ha hagut com un acarnissament amb aquesta cimera que no ha agradat gens als grecs, i de fet hi ha hagut aquesta etiqueta a Twitter durant tota la matinada de Dizzy a CUP, que és, això ha estat un cop d'estat, que ha estat la més comentada a Grècia, però que ells mateixos han vist que no era una neura, un victimisme seu, que s'ha estès a altres països, com fins i tot a Alemanya, que des d'Alemanya els ciutadans també entenien que hi havia aquest acarnissament. Llavors els grecs, quan s'emprenyen, fan una manifestació, això ho hem vist cada dia, així que avui nova manifestació d'aquí a una estona, Sintagma. Aquesta es preveu molt multitudinària, la més multitudinària dels últims dies, si fem cas a les convocatòries de les xarxes socials, on ja hi ha més de 20.000 Facebook, després altres xarxes socials d'aquí, 30.000 persones s'hi haurien apuntat sota el lema "Marxem d'aquesta Europa".
La pregunta és, la gent entén com fa una setmana parlàvem d'un referèndum i una setmana després Alexis Tsipras pràcticament accepta totes les condicions i més, com deia l'Albert Segura, moltes més coses de les que li demanaven feia 15 dies?
Clar, és que aquí s'ha viscut un Harlem Shake, una sacsejada d'emocions, perquè la gent va passar d'estar supercansada, farta de les retallades, de viure amb l'aigua al coll. Clar, quan va sortir aquest no tan contundent al referèndum, es va desfermar l'eufòria, vam veure la gent cantant, cridant, ballant. Va ser com una mena de dosi d'autoestima. Llavors, en canvi, quan Tsipras va fer aquest cop de volant, va fer aquest gir inesperat, els va demanar que votessin a favor d'aquestes mesures al Parlament per les que havíem demanat el no primer en el referèndum, la gent no ho va entendre, però va pensar, ostres, hi haurà una estratègia darrere, hi haurà un què que no entenem encara.
No, exacte, que és el que jo creia.
Aquell pla B, aquell pla B.
El pla B.
Des d'aquí el que s'ha dit és que el referèndum no era en cap cas de portes en fora, era una estratègia totalment de portes en dins. És a dir, ell va aconseguir tallar-li el cap a Samaras. Ell va aconseguir tenir tota la unitat nacional per no tenir una oposició en contra que en cap moment li pogués fer el llit, i ell va aconseguir el suport de tots els partits per anar a negociar a Brussel·les, i ara, malgrat que les mesures són molt pitjors que abans del referèndum, en tot cas el que es parla és que hi podria haver com a molt un govern d'unitat nacional abans d'unes eleccions anticipades a la tardor, però ell el que ha aconseguit és fer-se fora dins, a casa.
Deies aquestes noves demandes de la Troika han de ser aprovades pel Parlament grec, això ha de ser un plaç de 48-72 hores. Què creus que passarà? I després, si Alexis Tsipras es veurà obligat a convocar, com tu deies, novament eleccions?
Clar, aquí passa una cosa. L'oposició, tant Nova Democràcia com PASOK, com també el Topotami, són els tres partits majoritaris de l'oposició, ja han dit que hi donaran suport amb aquestes mesures.
Que donaran suport.
Donaran suport. Ell podrà aprovar Tsipras, podrà tirar endavant aquestes mesures amb tota la dificultat que comporta tenir-les a punt i aprovar-les amb aquest temps rècord, però si les té a punt es podran aprovar. El problema que té, que és encara més incongruent, que és, fins i tot podríem arribar a nivells surrealistes, és que l'oposició li votarà a favor i una part del seu govern, dels seus diputats,
en contra.
Li votaran en contra. Clar, això és el que va passar ja en la votació del Parlament de dissabte, que és que ella es va trobar que l'oposició va fer front comú i, en canvi, tant els socis de govern, els grecs independents, amb el ministre de Defensa com a cap visible, el Panos Kamenos, com també els propis diputats de Syriza no hi estaven d'acord amb aquestes mesures. I n'hi ha molts que van votar que sí per lleialtat al govern, però que ara, amb aquestes mesures encara pitjors, es preveu que no hi donin suport. Llavors, clar, hi ha sortit, per exemple, a parlar el ministre de Treball, Panos Skourletis, que, si us sembla, el podem sentir que ell ens comentava, no?, de que aquesta... és una crisi de govern que el que suposa és unes eleccions i canviar aquest govern o tallar caps.
L'acord de l'oferta de rescat que s'ha plantejat a Grècia és inviable. Es necessitarà el suport dels diputats de l'oposició o bé crear un govern de concentració nacional. En circumstàncies diferents, si tot fos normal, si no hi hagués control de capitals i un gran problema bancari, diria immediatament que hem de convocar eleccions.
Molt bé, doncs esperant aquesta manifestació que hi haurà aquest vespre, Cristina, continua el Corralito i no sé si el govern ja ha avançat, si tindrà, ja que hi ha hagut acord aquest matí, si tindrà ja té data de caducitat.
Mira, acabem de saber pràcticament que el tancament de bancs a Grècia es mantindrà almenys fins dimecres, dos dies més, segons ha informat l'Associació Bancària d'aquí de Grècia. El ministre d'Economia ja va dir, com comentava abans l'Albert, que el Corralito no s'aixecarà com a mínim fins d'aquí a dos mesos. Per tant, la gent continua molt preocupada, ja no només per aquesta retallada ara que poden tocar un altre cop l'IVA, les pensions, sinó també pels seus dipòsits, perquè res els garanteix o els fa pensar que podran recuperar la totalitat dels seus estalvis.
Molt bé, Cristina, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Encara en línia amb l'Albert Segura. Albert, podem repassar molt ràpidament en què consisteix, és a dir, quines són les obligacions de Grècia a partir d'ara amb aquest acord, amb aquesta signatura?
Sí, d'entrada aquestes privatitzacions i per valor de 50.000 milions d'euros, el que dèiem abans, aquest fons que finalment estarà a Atenes i no a Luxemburg, una altra concessió que ha hagut de fer Tsipras, que l'hem imposat, recordem que Tsipras havia enterrat la troika ja no existia, doncs bé, la troika torna a Atenes perquè li han imposat que els homes de negre de l'FMI continuïn a Atenes 3 anys més. Demà passat el que s'ha d'aprovar al Parlament alè és un augment de l'IVA i una reforma de les pensions, doncs per elevar la data de jubilació als 67 anys i per congelar les pensions fins al 2021. Li imposen també un enduriment de la reforma del mercat laboral, entre moltes altres. També li demanen, doncs, des que els comerços obrin els diumenges fins a la liberalització de les farmàcies, privatitzacions, com per exemple de les empreses elèctriques i una...
Atenció, perquè, escolta, disculpa, Albert, és que quan jo he sentit aquest matí no m'ho creia. O sigui, des de Brussel·les poden obligar a obrir els diumenges. O sigui, aquí que ens discutim per la llei, si la llei catalana o la llei espanyola de si han d'obrir o no els diumenges, les botigues, aquí va a Brussel·les i des de la troika s'obliga o es diu que s'han d'obrir els comerços els diumenges.
A Brussel·les... ciutats, o a Bèlgica, els diumenges només obren les esglésies i alguns bars.
I aquí la troika, la troika comunitària, la troika, els que han marcat aquest rescat, o com vulguis dir, obliguen a Grècia a obrir els diumenges i els hi marca fins i tot el període de rebaixes.
Període de rebaixes i altres coses que són més de sentit comú, però també és veritat que...
No, però perdona, però és que clar, o sigui, és que a mi, quan heu sentit això, o sigui, és que he pensat, aquí que cada cop dos per tres ens estem discutint amb l'estat espanyol per qui té les competències sobre aquesta qüestió de la liberalització dels horaris, de si s'ha d'obrir o es pot obrir, si la llei catalana, en aquest cas l'Estatut, diu que la competència és de la Generalitat, i d'altres diuen que el govern espanyol ho porten al Constitucional. Aquí no, aquí arriba a Brussel·les, tira pel dret i et diu que les rebaixes són... Ells marquen quan s'han de fer el període de rebaixes, que s'han d'obrir els diumenges les botigues...
Però ho aquí... podeu fer perquè per tornin els quarts.
Sí, esclar.
Ah, això, però a veure, o sigui, aleshores...
Claro. No és una baixada de pantalons,
la sobirania de Grècia on queda?
I aquí diu que Grècia passa a ser un protectorat encara més.
Que és com acabarem tots. Que és com acabarem tots. Aquí a Europa acabarem així. Això serà un lander...
D'Alemanya.
D'Alemanya, ja està. El lander catalonien i
d'Alemanya.
O Espanya.
Ja m'està bé, eh?
Per tant, no serà que Catalunya aconsegueixi la independència, serà Alemanya.
És el mateix que la paraula culpa.
La manera. Així et saltes a Espanya aconseguint ser un lander.
Clar, o sigui, això anirà al revés. Això ho tenim mal plantejat. Aquesta sí mira que ara hi ha al Parlament de Catalunya. Al Palau de la Generalitat. Què és Alemanya la que et dirà
cap aquí.
Vostè farà això, vostè depèn de nosaltres.
Ja està.
I deixis estar.
Sí.
Ja vaig que fa baixada, i tu no hauràs de fer res. Vindran a tu.
Ja t'ho diran.
Tu no hauràs d'anar.
Si pots obrir o tancar...
Hasta l'aparador es farà.
Clar, t'ho faran tot. Liberalització de les farmàcies.
Menys feina, eh?
Sí, sí.
Que treballin a Merkel.
Baixen els pantalons i et roben la cartera, a més a més. Amb el president, sense el president, no, amb la Merkel.
El president és de... Bueno, amb totes aquestes mesures... Ara, seriosament, amb totes aquestes mesures, li pregunto a l'Albert on queda la sobirania d'un estat. Perquè, clar, si posen fins i tot d'obrir diumenges, les rebaixes, els comerços minoristes, la liberalització de les farmàcies. Bueno, m'ha arribat un punt de detall que a mi realment, Albert, em sorprèn.
Són aquests darrers detalls, que molts dels quals s'han afegit a última hora, quan realment...
I dos huevos duros.
Tots estaven contra les cordes.
I anar apretant.
És només pels mals alumnes, diguem-ne. Recordar el que intentava dir abans és que en alemany la paraula deute i la paraula culpa són la mateixa paraula, Schuld.
Veus?
És a dir, Alemanya es pot alleugerir de la deute que té l'estat grec, doncs, recordant-li aquesta culpabilitat i dictant-li, doncs, sí, i aquí parla de que són mesures humiliants.
Home.
I que Grècia és un protectorat.
No, és que, perdona, és que crec que ara mateix és la millor definició de Grècia. Amb totes aquestes condicions, amb tot això que ens has explicat, passa a ser un protectorat d'Alemanya.
Tu, Albert, ho saps perfectament que s'està aplicant la política de l'Angela Merkel. Tu saps perfectament que l'Angela Merkel és luterana, és allò que en diuen els catalans del puny tancat. Aleshores...
Política austera, que és la...
Austera, garrepa.
Sí, és la definició que ens vas fer d'Angela Merkel.
Garrepa.
No, garrepa no, auster. Una cosa és garrepa, una cosa és auster. Una cosa és auster.
Bueno, si a vegades, us toquen, els extrems.
Bueno, depèn. Hi ha gent que és austera, però no és garrepa. I que gasta amb el que...
Què passa,
vol afegir alguna cosa més?
Això de deute i culpa, a mi m'ha tocat el cor.
Deute i culpa.
Deute i culpa és la mateixa paraula.
Ho recordo, que el govern espanyol té un deute de més de 900.000 milions d'euros. Té molta culpa.
Doncs ja veuràs tu.
I que de retruc anem nosaltres, eh? Som pels alemanys, per l'Angela Merkel, som culpables.
No sé, el Rajoy què deu haver aportat en aquesta reunió.
Per cert, bona pregunta. Quin ha estat el paper de Mariano Rajoy amb aquesta negociació?
Hem tornat a aquestes fotos de marginat de la classe, on els grasolistes ahir corrien, on tothom parlava, tots els que han estat estaven conversant, menys Rajoy, que estava assegut sol i mirant a l'infinit. Espanya ha anat canviant de paper. Jo crec que ha estat dels estats més durs durant tot els darrers 6 mesos, des que Syriza és el poder, governa, doncs Rajoy veu en Syriza Podemos, i qualsevol concessió a Syriza és munició per a Podemos, tot i que la darrera setmana hem vist un canvi sospitós, que és que de cop i volta Luis de Guindos ha passat a jugar al paper de l'home conciliador i l'home flexible. Per què? Doncs perquè a aquesta hora, aquí a Brussel·les, les reunions són en bucle, a aquesta hora l'Eurogrup està reunit per quedar votar, d'escollir el seu nou president, i el seu actual, que és Jeroen Dijsselbloem, és un holandès, és considerat un falcó, un inflexible, i per això, doncs, Luis de Guindos, sense massa credibilitat, s'està intentant presentar en els darrers dies com un home conciliador i flexible. Jo crec que té molt poques possibilitats, ho sabrem aquesta tarda.
Molt bé, Albert, vas empalmant, encadenant una reunió amb l'altra, eh? Ja tens un... Vas amb un taburet o alguna cosa que puguis seure, perquè això...
Hi ha moqueta a terra.
Doncs vinga, a terra.
Estem amb tu, Albert.
Estem amb tu. Un aplaudiment per Albert Sala.
Albert!
Gràcies.
Estem amb tu. Menges, la nostra veu.
Ja menges de tant en tant?
El que em deixen.
Mare.
Precisament ahir, mentre s'imposava al govern grec que els comerços obrin els diumenges, aquí al barri europeu de Brussel·les era impossible trobar un sol restaurant obert. I ahir no vam dinar.
Però en canvi, veus, a què ha marcat el Brussel·les? Que el diumenge els grecs hauran d'obrir diumenge.
Ho han d'obrir tot.
I s'ha acabat això de fer festa i s'ha acabat.
Tot ben obert, eh?
I en canvi, Brussel·les, tot ben tancat.
A treballar per tornar al que veu.
I tant. Que no podran tornar mai, però bé.
Ara és igual.
En fi, Albert Segura, moltíssimes gràcies.
Bona tarda a vosaltres.
Adéu,
se puede despertar, señor Rajoy?
Es que no... Se me acabó la pila al pinganillo.
No subió el IVA, ¿eh? No se lo dijo nadie que lo subiera el IVA, ¿eh? No, no.
Home, del programa electoral del Partit Popular, quan van guanyar Zapatero, el que han fet, no hi ha ni una coma que s'hi assembli. Ni una coma igual.
I això ho va fer perquè...
S'ha fet el mateix que Grècia, sense tant de
serau. Doncs, per tant, qui mana?
Merkel!
Millor que s'evidenciï d'aquesta manera.
Ja ho he dit, que acabarem sent un protectorat.
Cristina Solies ens ha enviat una sèrie de mesures que corren pels carrers. Ja ho has vist, no? Una mica. Que és el que ha de fer el govern, per exemple, acabar amb l'escalfament global, si pot ser millor que sigui en dimarts, trobar la cura per la sida, pel càncer i les malalties del cor, i votar cada any per Alemanya, el Festival d'Eurovisió, per exemple.
Ben fet. Mira, el proper Festival d'Eurovisió serà qüestió de seguir-ho.
Sí,
a veure si es voten entre ells o es treuen vots, vés a saber.
Per exemple, aconseguir la pau de manera sostenible al Mitjà Est, per exemple.
Capturar no seguir de l'Estat Islàmic.
Ah, exacte. O sigui, en definitiva, i fer que els turistes alemanys, per exemple, tinguin les millors tombones a la platja.
Alemany a passar uns dies a Grècia.
A la platja grega. Sí, això és el que han de fer.
Bueno, parlem de Mèxic, un país que ha viscut aquest cap de setmana la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficant més poderós del món. Que amb aquesta cara no ho diries, eh? Ha escapat per segona vegada d'una presó d'altíssima seguretat només un any i mig després de ser capturat. Allò que veiem a les pel·lícules, recordo una de James Bond, que porten un narcotraficant i se'ls escapa amb un pont, i tot i que va amb uns, en aquest cas, una protecció d'alta seguretat, doncs els hi ha passat aquí, però en aquest cas amb una presó. El capo ja s'havia fugat el 2001, amagat en un carretó de la roba bruta.
Un clàssic.
Sí, sí. Això és de manual? Sí.
Jo no sé per què van amb el carretó, perquè no el fan transparent, aquell carretó. Que el facin transparent.
A tu ho veus amb una pel·li i dius, ja ens estem repetint.
Sí.
Ja, això, com vols que coli, que un s'escapi amb el carretó de la roba bruta.
I tal qual.
Vinga. El 2001 ho va fer amb el carretó de la roba bruta i ara ho ha fet a través d'un túnel d'un quilòmetre i mig cavat sota la dutxa de la seva cel·la.
Amb aire condicionat i llum, eh? O sigui, molt ben equipat aquest túnel, ha tingut molt de temps.
Que l'ha fet amb una cullereta.
Com tu deies, el túnel tenia ventilació, enllumenat, uns rails per on hauria circulat una motocicleta adaptada, on s'hi haurien transportat les eines necessàries per les
vergonya. En un any ho han fet, això. Deixar escapar aquest paio... És una vergonya, però immensa, eh? Doncs amb això, Antonio, que...
És una qüestió, en aquest cas, de la sobirania de Mèxic.
No, al contrari. És una vergonya que es deixi escapar un tio com aquest. Un tio que...
Sí, home, és un narcotraficant, és evident que és una vergonya.
Ja, perquè tu s'hauria de fitxar per fer construccions, collons, això em refereixo, s'escolti, eh?
Però fitxar on?
Aquí, a Catalunya, per exemple, per fer la línia 9 del metro, que són 200 operaris aquí que no foten res i que no sé acaba mai, o la línia del Vallès, que s'ha tardat 5 anys de retard, amb tot el planos i enginyers, eh?
Sí, el Chapo Guzmán, tanqueu el Chapo a Girona.
Exacte, el compareu amb el Carmel. Aquest ni una esquerda, eh? Els veïns no se n'han adonat que el tio fotut d'un quilòmetre i mig. Ni una esquerda als veïns.
Res,
que
hi passa una moto allà.
Ah, aquest tio se li ha fixat aquí a Catalunya.
Ventilació.
Espai per una moto.
Estic dominat, tot fet, tot superfet.
I ningú es va queixar de sorolls.
Per cert, que a Mèxic ja sabeu com són, la fuga del Chapo Guzmán ja té cançons dedicades. Aquesta de los rejegos, anomenada La Segunda Fuga. El Chapo Guzmán, Sinaloa está de
fiesta porque el jefe de regreso a casa está. En un dia hem fet aquesta cançó.
Sí, sí. Tenim res més a fer, eh?
I en migdia també la podíem haver fet, eh? Como sucedió.
Una mica d'autotune...
Se senten dues cançons diferents.
I també tenim una segona cançó, en aquest cas, de Los Alegres del Barranco. S'escapó el Chapo
Guzmán. Molt millor.
Aquesta sí que és fresca del dia, la cançó.
Això són els famosos narcocorridos. Són gent que canten a favor de tots aquests capos.
Sí, sí. Tal com està la cosa.
S'estimen més els capos que el president del país, eh?
Si les voleu escoltar. escoltar, les trobareu a la xarxa. Tot i que el veus i escolta...
Està agradant, nano.
No veus si m'ho pots fer? És que el senyor fa 1,68 m, com a molt.
És un treballador, tu.
És molt menut, eh?
Què passa amb els que fan 1,68 m?
No, vull dir que tu podries ser un cap del narcogràfic mexicà.
Sembla que porti la boca plena de gominoles.
Patrotifuti, patrotifuti, patrotifuti.
Reconcentrat.